Algunes de les coses que hi ha avançat amb la presentació les desenvoluparé una miqueta. Em volia presentar, però crec que em coneixeu ja millor que ma mare amb la presentació que m'ha fet la companya, a qui li agraeixo les seves paraules. Una mica aquesta era la meva intenció, no? Després de 3 anys de política institucional com a diputada al Parlament de Catalunya, me n'adono que un cop arribes a aquests espais, no?, ningú no ens explica, de fet vaig trobar que era oportú fer un llibre sobre això per poder donar a conèixer, no? Perquè de vegades ens quedem amb que són sensacions que tenim quan hi arribem, no? I per tant divulgar-ho, fer llibres i fer xerrades al voltant d'aquesta qüestió és una manera també de contribuir a trencar amb aquestes dinàmiques i amb aquests esquemes. Després de 3 anys de política institucional, el que veig és que ja no és una qüestió, tinc la sensació que socialment hem superat, no en alguns sectors, però crec que és un consens que hem acceptat les polítiques de discriminació positiva, que ja gairebé no queda ningú que qüestioni l'efectivitat de les quotes, no? Que les lleis electorals amb la discriminació positiva afavoreixen que les dones arribin als espais de decisió, però què passa quan aquestes dones, com ara jo, arribem a un espai de decisió que pot ser el Parlament de Catalunya, que té un poder limitat, com a diputada rasa, per tant, després hi ha les presidències, hi ha les conselleries, hi ha presidents de la Generalitat, etc., i ho dic en masculí, en què hi ha, no?, una jerarquia del poder, i quan arribo al Parlament me n'adono que ser diputada al Parlament de Catalunya doncs té una capacitat limitada d'incidir. Però a més, amb aquesta jerarquització del poder, me n'adono que el fet que hi siguem no vol dir, un, que tinguem poder, i dos, que canviem aquestes dinàmiques. Per tant, una miqueta el que intento fer amb Dona i Poder, amb aquest petit assaig que és molt breu i que a més té un preu molt assequible i vosaltres el tindreu encara més assequible, el que intento denunciar amb 5 capítols és, per una banda, d'on venim, per una altra, quan arribem, què ens passa com a lideratge femení, com a comunicació política, i després com les dones, quan hi arribem, tenim capacitat d'incidència, de comunicar, de liderar i de fer-ho en base a uns valors que no són els patriarcals, com això modifica primer l'agenda política i finalment els països. Per tant, després de 3 anys de política institucional i de comprovar les meves limitacions com a dona poderosa que se suposa que soc com a diputada, el que faig és començar a fer, com sempre he fet com a escriptora, doncs també en política, la meva pròpia genealogia. Començo a llegir dones que m'han precedit tant en la política com en la militància política i trobo Maria Mercè Marçal, que diu: l'entrada massiva de dones als llocs de responsabilitat del món, fins llavors reservat als homes, suposaria la reconversió, la humanització d'aquest món. Totes aquelles qualitats, tots aquells valors associats fins llavors a la dona, tendresa o sensibilitat, i tancats amb ella en el gueto familiar, s'expandirien a tota la societat. Amb aquesta cita, que ara veig que no m'ha respectat els accents, amb aquesta cita començo el meu llibre. Perquè el primer capítol, que es diu Dona i Poder, el que intento explicar és, primer, fent un exercici de generositat cap a totes aquelles dones que van arribar al poder i que ho van fer en minoria o molt sovint en solitari. Per què? Perquè hi ha una paraula aquí que és clau en tot el llibre, que és massiva. Si l'entrada de les dones als espais de decisió no és massiva, finalment el que trobem és que estem desprotegides, que el poder ens és hostil, que quan hi arribem no estem modificant els nostres entorns, sinó que el nostre entorn ens està modificant a nosaltres. Per tant, al voltant d'aquesta idea de que l'entrada de les dones als espais de poder ha de ser massiva per poder-lo transformar, gira aquesta idea entorn de tot el llibre, perquè és fonamental, però no és la garantia. És a dir, les dones hi hem d'entrar de manera massiva i això és inqüestionable, però el fet de que hi entrem de forma massiva si no tenim capacitat d'incidència tampoc ens garanteix que aquests espais canviïn. Aquests valors que diu Maria Mercè Marçal, no? La tendresa, la sensibilitat, totes aquelles coses que en l'esfera privada estaven ja autoritzades, no? Però quan passem a l'esfera pública, aquesta tendresa i aquesta sensibilitat normalment són símptoma de fragilitat i de debilitat, doncs ella ens explica, jo després en el llibre li dic el somni marcelià, no? Que és que tots aquells valors que en l'esfera privada són vàlids comencin a ser vàlids també en l'esfera pública. Perquè malgrat nosaltres hi arribem i vulguem fer les coses amb aquests valors, amb aquests rols de gènere que, no, culturals i socials que tenim associats, de vegades de manera equívoca, diguem, però associats a les dones, resulta que quan arribem a aquests espais i volem aplicar tot allò que hem après a l'esfera privada o volem traslladar a l'esfera pública, no val. No val, i resulta que nosaltres arribem i ens diuen que això s'ha fet de tal manera de sempre, que aquesta manera que tens d'explicar-ho no val i que, per tant, tot allò que tu intentes fer d'aquest somni marcelià no és aplicable a la realitat. El primer escull és l'accés a aquest espai de poder i, per tant, torno a les quotes. Em va passar quan escrivia el llibre, la primera versió no tenia cap menció a les quotes, perquè per mi era un debat superat. Però llavors la meva editora em va assenyalar molt convenientment que no sabia, un cop havia llegit el meu llibre, podia intuir i coneixent-me sabia que estava a favor de les quotes, però no en parlava. No? Vaig decidir que faria una defensa aferrissada de les quotes i en l'àmbit de la política m'és molt fàcil fer pedagogia en aquest aspecte. Aquest divendres constituirem un Parlament i aquest Parlament, totes les llistes electorals de tots els partits que s'hi presenten, intenta fer un equilibri territorial amb els representants de Catalunya. No? Per això tenim 4 demarcacions, per això dintre de les llistes ens endrecem d'una determinada manera i per això considerem, no? I ara m'ho comentava el company Humet, quan toqui votar en el Parlament, no sé quina, ara no recordo el nom de la carretera que m'he trobat per arribar aquí, que per això he arribat tard perquè hi he trobat 2 o 3 bicicletes i no podia avançar-les, doncs és molt important que hi hagi gent d'arreu del territori perquè quan arribem a les institucions i haguem de prendre una decisió que ens afecta en primera persona, la sabrem defensar perquè ens hi trobem cada dia. Això, en política, amb els equilibris que hem de fer territorials, sempre ho hem vist molt clar. La política no pot ser centralista, no es pot fer només des d'una òptica de Barcelona. De fet, les vegades que la política actua amb aquest centralisme, ja sigui a l'Estat en Madrid o a Catalunya en Barcelona, i ho veiem durant la pandèmia, quan fem mesures uniformades, el territori se'n ressenteix, perquè tenim maneres de comportar-nos molt diferents en funció del nostre entorn. Doncs bé, això que amb equilibris de territori trobem molt normal i molt democràtic i molt just, quan traslladem el territori i el convertim en una quota de gènere, surt la meritocràcia. Ningú qüestiona en una llista electoral que el candidat de Barcelona, número 1, és el candidat a la presidència, ningú qüestiona que sigui millor que el candidat de Lleida, simplement ens hem endreçat així, no? I per tant hi ha 4 caps de llista que són els representants màxims dels seus territoris, però no vol dir que a l'hora d'endreçar-nos el número 13 valgui més que el número 22. Ningú ho qüestiona, simplement per equilibris territorials hi ha hagut aquest resultat, no? Quan nosaltres comencem a dir no, és que volem discriminació positiva perquè ara mateix amb lleis d'igualtat i amb quotes que garanteixen la paritat, i per paritat entenem mínim el 40% del total dels dos gèneres, fins i tot amb tot això al nostre favor, encara ens queden dècades per assolir la igualtat efectiva. Si aquests 60 anys que ens queden per assolir la igualtat salarial a Europa, imagineu-nos sense aquestes lleis d'igualtat, sense aquestes quotes i sense aquestes polítiques de discriminació positiva. Probablement ens quedarien 2 segles més. Jo no els tinc, aquests 2 segles, i vosaltres tampoc. Per tant, fins i tot amb aquestes lleis, què intenten fer aquestes lleis de paritat i aquestes quotes? Modificar un comportament que discrimina sistemàticament a la meitat de la població. Però les quotes per mi no són el fi, són només el mitjà per arribar que de manera natural les dones hi siguem sense que haguem de ser una quota, sense que ens haguem d'endreçar en unes llistes cremallera perquè els homes ens tinguin en compte, no? I per tant jo en la primera versió me'n vaig descuidar. Però les quotes són essencials, no són la garantia, no són cap miracle ni cap vareta màgica, però són fonamentals per passar al següent pas. Aquí us he fet una petita dada. La primera legislatura al Parlament de Catalunya, per tant estem parlant d'un marge de 40 anys, hi havia un 5,2 de dones diputades al Parlament, a la sisena un 23,7, a l'anterior teníem un 43, vam acabar la legislatura amb un 43 i la que el divendres constituïm té un 47,4. Ja assolim la paritat tècnica, superem el 40%, però ens ha costat 40 anys democràtics de Parlament de Catalunya Democràtic arribar a aquest 47,4 i els darrers 10 amb lleis d'igualtat. Jo crec que aquest ritme ja no té aturador, fins i tot encara que eliminéssim aquestes lleis i aquesta discriminació positiva, perquè la pressió social, el moviment feminista, al carrer exerceix una pressió que probablement té més efecte que no pas una llei escrita, no? Que és que el divendres, quan constituïm la mesa del Parlament, tothom estarà molt pendent de si aquesta mesa és paritària o no. Són 7 cadires, per tant, mínim 3 hauran de ser o per homes o per dones. Però això fa uns anys, ni amb lleis ni sense lleis, no es donava. Perquè de manera normalitzada, primer teníem menys tant per cent per triar dones i després, perquè els equilibris al final acaben sent entre partits, ara mateix els equilibris són entre partits, entre eix nacional i paritaris. Per tant, són tres variables que hem de tenir en compte. Endevineu quina és la que tothom s'oblida. La legislatura anterior van fer equilibris de les 7 cadires, 4 eren per independentistes i 3 no. D'aquestes 4 i 3, les 4 independentistes eren dos partits. Només amb aquesta variable només hi va haver un partit que tenia dues cadires, va posar home-dona, els altres van triar homes. Ens va donar un resultat amb les presses de fer equilibris entre partits, independència sí o no, que el resultat va ser 5 cadires per senyors i una cadira, que era la secretària quarta de la mesa, per tant, arraconadeta, d'una dona. Per tant, quotes sempre, perquè totes les decisions que es prenguin en espais col·legiats que no responguin a aquesta paritat, senzillament no és que siguin pitjors, és que ni són representatius, ni són democràtics, ni donaran resultats diferents als resultats que hem tenint tota la vida. No? Ho deia abans la companya, amb els valors del patriarcat ja sabem quins són els resultats. Deixeu-nos comprovar com seria, no?, si aquestes decisions les poguessin prendre. Però això no és garantia de res, com dic. Aquest 47,4% de dones inclou dones feixistes. Per tant, no és cap garantia de que la institució sigui més feminista pel fet que hi hagi més dones. De fet, respecte a l'anterior legislatura, només hem pujat un 4%. I en canvi, jo fa molts dies, no?, que em fan entrevistes preguntant-me què em sembla. Doncs hi ha una cosa que ens diferencia comença la 13a legislatura, hi ha una cosa que ens diferencia de les 12 anteriors. I no és que haguem arribat al 47,4, sinó que tenim un pla d'igualtat. És molt important. És molt important que les institucions i que tots aquells espais que han de prendre decisions pel conjunt de la ciutadania tinguin eines, tinguin instruments, perquè no podem comptar que aquestes 47,4 dones que serem el divendres a la Constitució del Parlament tinguem la mateixa ideologia, apostem per les mateixes polítiques i tirem endavant polítiques de discriminació positiva o polítiques que no generin impacte de gènere. De fet, hi ha un tant per cent d'aquest 47,4 que creu que la violència masclista no té gènere. Per tant, no hi compto en feminitzar i despatriarcalitzar el poder amb certes dones que estan dintre d'aquesta xifra. Per tant, què és el que fa que aquesta legislatura sigui qualitativament més feminista i millor que l'anterior? Que tenim un pla d'igualtat. Per tant, amb aquest pla d'igualtat, que per una banda té una reforma del reglament que afavorirà que la mesa del Parlament no es pugui constituir si no és paritària, i això ho haurem de fer amb una reforma del Parlament, però també hi ha altres qüestions potser més simbòliques i també qüestions que afecten a la legislació. Per exemple, una de les accions del Pla d'Igualtat és crear una xarxa de transversalitat de gènere. Això què vol dir? Que nosaltres tindrem un seguit de comissions al Parlament de Catalunya, tindrem interior, salut, educació, justícia, economia, totes, no? En totes elles s'hi ha d'aplicar perspectiva de gènere. Si nosaltres deixem que les polítiques d'igualtat només vagin a parar a la Comissió d'Igualtat, no estarem fent una visió global, estratègica i transversal de les polítiques feministes. I per tant quedaran com aquell gueto dels valors femenins tancats a la família, quedarà exactament igual. Per tant, aquesta xarxa de transversalitat de gènere que hem fet una de les mesures del Pla d'Igualtat, el que garanteix és que totes i cadascuna de les comissions legislatives del Parlament, al començar la legislatura, s'hagin de marcar uns objectius de gènere. Per exemple, interior, abordatge de violències masclistes o model de seguretat, que no estigui basat en l'autoritat i en aquesta manera testosterònica, no, d'exercir el poder i la força en el carrer. Justícia. Com ens fem que les presons de dones no hagin de patir aquest doble càstig, no, de la presó, i que a més el fet de ser dones, com que hi ha menys dones preses que presos, que la infraestructura no garanteixi igualtat de condicions en funció de si ets home o dona. Educació, que puguem educar a la nostra infància des del respecte, amb coeducació, sense estereotips de gènere i generar, no, noves societats que no basin el seu univers en aquest binarisme i aquesta divisió de la societat basada en el domini dels homes cap a les dones. Salut, doncs, aquelles malalties profundament feminitzades o que majoritàriament pateixen les dones, un, no estiguin invisibilitzades, dos, no siguin tan difícils de detectar perquè no hi ha recerca al voltant, i tres, que tinguin aquesta mirada integral, no? Per exemple, podem parlar d'atenció al part, podem parlar d'atenció a les identitats de gènere, no? Els canvis de sexe registral que podem fer des del registre civil, però també l'atenció a la salut de les persones trans o, per exemple, també endometriosi. Què vol dir endometriosi? Hem normalitzat el dolor de regla, que es diu dismenorrea, però també pot desenvolupar aquest dolor de regla, pot no ser normal, que ja la paraula ja m'esgarrifa, pensar que el dolor és normal, no? Normalitzar-ho en la vida de les dones i tenir en compte que pot esdevenir una malaltia que es diu endometriosi i que està infradiagnosticada perquè no es coneixia, perquè no hi ha recerca al voltant. Per tant, què és el que ens garanteix aquest 47%? Què és millor que aquest 47,4%? Tenir eines que assegurin que aquesta perspectiva de gènere, doncs, s'aplica, independentment de quantes dones hi hagi. Quan nosaltres arribem al poder, superades les quotes és l'accés, per tant depèn més dels partits que no pas de la institució, quan nosaltres arribem a aquest espai de poder, avui escoltava, ahir, la meva companya Tània Verge explicava, no?, una imatge molt visual. Quan nosaltres arribem a l'espai de poder, entenent que és un espai físic, no podem deixar el gènere a la porta i tancar i deixar-lo fora. Totes aquelles coses que ens afecten en el nostre dia a dia, des de que ens aixequem fins que ens anem a dormir, tot allò que afecta en el teu dia a dia quotidià i que representa una discriminació pel fet de ser una dona, quan entres en un espai de poder, no desapareix. No només no desapareix, sinó que amb els interessos que hi ha pel mig, afegits també a la dominació de l'home cap a la dona, finalment el que fan, doncs, és considerar que ets una invasora d'espais o que quan hi arribes t'és hostil. Llavors, aquesta cita l'he agafat del meu llibre, diu: les càrregues socials que les dones arrosseguem modifiquen el nostre comportament en tots els aspectes de la vida, també en el poder. Quan parlo de càrregues socials, parlo de tot allò que la societat ha donat per fet, que és una tasca femenina i que, per tant, el poder no se n'ha d'ocupar. Tot allò que no ha estat vetllat pel poder o pel sistema productiu ha recaigut sempre en mans de les dones. El sistema de cures tenia un cost zero pels governs, pels poderosos, pels poders fàctics. No sabíem què passava amb les cures. Jo sí que ho sé. Les sostenien les dones de manera gratuïta. I com que vam entendre que aquesta era l'organització normal del nostre sistema de cures, els governs, les polítiques públiques no incidien, perquè això ja ho fan les dones, i a més de forma gratuïta. Quan les dones decideixen sortir a l'esfera pública i envair els espais de poder, resulta que aquests espais de poder no estan preparats per nosaltres. Aquesta visió, aquesta vivència de la nostra vida no s'adapta ben bé al poder. Per això intento explicar que per què en 40 anys de Parlament de Catalunya democràtic fins que no tenim la presidenta Forcadell no s'aplica la reforma horària al Parlament de Catalunya? Per què durant 30 anys els diputats i les diputades, quan agafaven l'acte, assumien que es podien estar fins a la 1 o les 2 de la matinada a un ple? Qui es pot permetre dedicar-se a la política 24 hores al dia, els 7 dies de la setmana, i arribar a casa teva a les 2 o a les 3 de la matinada perquè els plens duren fins a aquesta hora? Com pot ser que ningú hagués plantejat que la política no pot ser incompatible amb la vida, amb la conciliació, amb la corresponsabilitat? Doncs bé, tots aquells que s'hi podien dedicar responien a un patró de vivència, que normalment eren persones que no tenien menors a càrrec ni persones grans dependents, que no tenien, no? La logística familiar no depenia d'ells, la intendència familiar no depenia d'ells, i normalment aquest patró de vivència responia al d'un home de mitjana edat, de classe mitjana alta, que s'ho podia permetre. Quan les dones comencen a arribar al poder i comencen a modificar totes aquestes qüestions, comencen pel principi, no? La conciliació, els horaris, com pot ser que per participar activament en la política hagis de renunciar a la teva vida personal? Ja no entro en si tens o no criatures. És que jo no en tinc i tampoc me'n surto. Per tant, què passa que tot aquest sistema està pensat en base a unes necessitats i a unes demandes que no es corresponen amb les necessitats i les demandes de les dones que participaran també en aquest espai? Per tant, quan hi arribem, no podem deixar el gènere a la porta, perquè fins a arribar al poder tot ha estat condicionat pel fet que som dones. Per tant, quan hi arribem, molt sovint ens diuen no, és que aquesta discrepància, és que això que ha passat no té res a veure, perquè quan tu no hi eres passava entre homes. D'acord. La discrepància forma part del joc de la política, les famílies dintre dels partits, tot això entenc que forma part del joc de la política. Ara bé, si hi ha tot un sistema pensat perquè totes creguem que per sistema som inferiors als homes, i això no és del segle XXI, sinó que fa molts segles que dura, és impossible que quan arribem a aquest espai de decisió ens comportem, no?, de manera normalitzada, sense tenir en compte que tot això no ha estat dissenyat per la nostra vida. Montserrat Roig, amb aquesta voluntat que jo tenia de buscar genealogia de totes aquelles dones militants de l'esquerra a Catalunya que havien, no?, escrit i pensat sobre el fet de la política en perspectiva de gènere, ho explicava molt fàcil, i això enllaça una mica amb el fet de que quan les dones hi arribem no sense obstacles i no amb igualtat de condicions, però que a més, un cop hi arribem, què ens passa? Que, aquesta estructura no està pensada per nosaltres, com deia, i després que per nosaltres suposarà doblar la nostra jornada. Assumim que volem participar políticament, llavors no hi ha cap norma escrita que ens digui que nosaltres ens hem de quedar a casa cuidant dels nens, però quan hi arribem hem d'assumir aquesta contradicció, aquests equilibris, haver d'estar a tot arreu. I aquesta superwoman que demana el segle XXI, Montserrat Roig en parlava, no? Sí, ja som igualitaris, ja hi ha dones en espais de poder, ja ens permeteu estar a l'esfera pública, ja som escriptores, ja publiquem, ja som professores, ja ens podem divorciar, ja podem tenir coses al nostre nom, no? Ja podem tenir propietats. Però la igualtat només serà efectiva en el terreny jurídic, diu Montserrat Roig. Els homes de la nova democràcia continuaran tenint més temps i més possibilitats per decidir el destí de tothom, incloses les dones. Efectivament, què ens passa? Quan ja hem superat tots els obstacles i arribem en el mateix espai i se suposa que estem a peu d'igualtat, perquè, goita, estem en el mateix lloc debatent les mateixes coses i a priori sembla que estem en igualtat de condicions, resulta que nosaltres no tenim un temps il·limitat per dedicar-li a la política. A la primera entrevista que em van fer de Dona i Poder, el titular que va generar deia: els partits no estaven preparats perquè nosaltres hi arribéssim, però és que a més tampoc estava preparat qui ens substituiria a casa. Per tant, d'acord, ens deixeu entrar en aquest espai, però abans no hem resolt què farem amb l'esfera privada. Per tant, a l'esfera privada encara depèn de nosaltres i a l'esfera pública, un, no està pensada perquè hi arribem i dos, està dissenyada en base a uns criteris, en base a unes necessitats que responen a les necessitats dels homes. I per tant, quan hi arribem i nosaltres comencem a mirar el rellotge perquè no ens dona, no, les 24 hores del dia per poder fer militància política, política institucional, debats profundíssims, preguntar-nos què serà del nostre país i arribar a casa i tenir-ho tot resolt i si hi ha criatures, pensant l'endemà, pensar... que jo li dic això, la síndrome de la directora general, que és d'estar tot el dia manant i dient quin és el següent pas, doncs això ho explicava molt bé Montserrat Roig, no? Sí, d'acord. En el terreny jurídic, és a dir, ara mateix ja no tenim cap llei que digui, doncs, que no podem divorciar-nos, que no podem ser en política o que no podem estudiar. Això és el terreny jurídic. A la realitat, el que ens passa és que no tenim un temps il·limitat i, per tant, aquest temps que no tenim il·limitat ens el segueixen ocupant els homes que sí que tenen aquest temps il·limitat. El següent capítol intento parlar de lideratge femení perquè, de la mateixa manera que nosaltres arribem i notem aquesta hostilitat i ens sembla que nosaltres no estem preparades per liderar un país o per liderar, doncs, un departament o per liderar un moviment polític, resulta que és que considerem que no estem preparades perquè els criteris per considerar-te un bon polític, un bon orador, un bon comunicador, estan fets en base a una manera de comunicar. Per tant, jo fa 3 anys, quan he de fer la meva primera campanya electoral, me n'adono que malgrat jo era escriptora i havia fet, havia estat en contacte amb la premsa, havia fet moltes entrevistes, havia fet clubs de lectura, havia fet xerrades com aquesta, resulta que jo, davant d'un faristol, no sé cridar. I és gairebé indispensable, amb l'èpica que demanen les campanyes electorals, que hi hagi aquest punt d'atenció. I jo no el sé fer. Jo em sé enrotllar una hora parlant de feminisme, però jo no sóc capaç de convèncer un auditori com s'ha vingut fent durant molt de temps. Això vol dir que tinc menys poder de convicció? Vol dir que sóc pitjor oradora? Vol dir que no sóc una bona política? Què vol dir ser una bona política? Ser una bona gestora? No ser bon gestor, però ser un bon comunicador? Què vol dir tot això, no? Llavors ens passa que a l'hora de decidir quin és el nostre lideratge, si tenim la capacitat de liderar, que aquesta seria una altra, però si resulta que hem passat tots aquests obstacles i resulta que sí, tenim la capacitat de liderar, només tenim referents masculins. I totes aquelles coses que s'han fet tota la vida i que ens han dit que aquesta és la bona manera de fer política, no ens hi sentim a gust. Durant molts anys hi ha hagut dones que han tingut aquesta capacitat de liderar i, de fet, ahir podíem veure aquesta pel·lícula de Frederica Montseny, que era una gran oradora, era una política, tenia carisma i era capaç, doncs, de fer aquests discursos a la manera que ho feien els homes. Però què passa amb les dones del segle XXI que no volem respondre a aquest patró i no volem comunicar-nos des del mateix lloc? Podem fer 2 coses. O fer classes d'oratòria que ens ensenyin a fer-ho, mimetitzar-nos, assumir que aquesta és la manera bona de comunicar i adaptar-nos, o bé decidir que el nostre no és la política i per tant fem un pas al costat i que vingui un altre, o bé animar-nos a nosaltres mateixes a comunicar des d'un altre lloc, generar nous referents i donar-nos l'oportunitat d'explicar les coses des d'un altre lloc i que també sigui vàlid. Perquè sigui vàlid no només ens ho hem de creure nosaltres, sinó que també la cultura política de la societat ens ha de validar totes aquestes coses. Però si resulta que quan obrim el focus la immensa majoria de líders són homes que més o menys amb els matisos ideològics funcionen de la mateixa manera, nosaltres quedem allà com a rara avis. I llavors ens podem trobar amb situacions com que el sistema ha pensat que un bon orador és això, que és autoritarisme, fer-vos creure que tenim poder perquè l'exercim des d'aquest lloc, no?, de superioritat, el líder únic, arriben enmig de... Mireu que jo tota l'estona estic aquí al costat, arriba aquí al mig de l'escenari, obre els braços, és expansiu, utilitza i se sent còmode. Si nosaltres no som capaces de fer tot això, de seguida tenim aquesta altra síndrome, que és la de la impostora, que és no en sabem prou, no? Per tant, quan jo proposo un lideratge femení, intentar fer les coses d'un altre lloc, que pot ser també un lideratge feminista, no cal que sigui només per dones, crec que hi ha homes al capdavant de moviments polítics que intenten exercir el poder des d'un altre lloc, però ens trobem que amb aquestes coses que nosaltres fem diferent, no se'ns valida socialment i ens podem trobar, com deia, amb una roda de premsa en què t'emocionis, amb una trobada amb entitats que t'emocionis, amb una intervenció al Parlament que ploris i que llavors per això siguis objecte de la crítica, siguis qüestionada per les decisions que prens i siguis considerada una persona dèbil i fràgil que no està capacitada per estar al capdavant i liderar, doncs, un departament, un moviment polític, una associació o un govern, no? Llavors, ho ha començat a llegir abans, jo l'he allargat una miqueta més. Les dones han de modificar el to de la seva veu per no semblar massa estridents. Han de canviar la seva roba en funció de qui hi ha a l'altra banda de la taula negociadora per no enviar missatges equívocs. Les emocions, com més amagades, millor. Poden somriure, però no excessivament. Poden ser properes, però sense semblar bledes emocionals que no saben controlar-se, i en cas contrari, la seva gestió política i les seves decisions es posaran en qüestió. Si no saps explicar la teva feina com ho faria un home, com ho han fet centenars d'homes abans que arribessis tu, no serà acceptable, perquè hi ha uns codis i unes maneres de liderar i de comunicar que s'han heretat de generació en generació. Primer entre homes i ara entre homes i dones en solitari. Quan vaig explicar tot això, jo sóc independent però formo part d'Esquerra Republicana, el primer que em va explicar la Marta Rovira és que ella era la primera secretària general del partit i per tant la majoria de cartells electorals i de comunicacions d'Esquerra havien estat fets des d'una certa òptica i com a primera secretària general d'Esquerra arriba al seu despatx, que sempre ha estat ocupat per homes, i hi ha un cartell històric dels anys 30 d'Esquerra d'un valor emocional molt fort, però que hi ha un puny i que els verbs que s'utilitzen és com d'anar a la guerra, no? I en aquell moment ella decideix que aquest cartell històricament és fantàstic, però que amb ella el poder que ella vol exercir el seu lideratge no la representa i per tant que aquell cartell pot anar a qualsevol altra part de seu nacional, però ella no vol que cada vegada que algú vingui al seu despatx aquesta sigui la seva carta de presentació. Històricament ens hem comunicat des d'un lloc, no? I per tant quan nosaltres volem fer-ho d'una altra manera, he posat aquesta fotografia, no? de fins i tot de com d'estranya està aquesta dona aquí dalt amb aquests vestits, que són l'última cosa còmoda que pots fer per fer una xerrada amb un escenari, no? Hi ha una certa incomoditat, però a més quan nosaltres ens atrevim a fer aquest pas endavant i a més les onades anteriors a l'actual del feminisme ens diuen allò personal és polític i nosaltres volem exercir aquest poder des d'un altre lloc perquè les equacions del masclisme ja sabem quin resultat volen i nosaltres ho volem fer d'un altre lloc, resulta que som l'ase dels cops i que avui en dia amb la violència digital a les xarxes socials rebem una quantitat d'odi per no expressar-nos com ens han dit que ens hauríem d'expressar que condiciona la nostra pròpia participació política. En aquest sentit, vaig trobar una cita de la Grete Lamann que diu «És difícil trencar els codis de llenguatge establerts i intentar alhora que ens prenguin seriosament. és anecdòtic, és poc seriós, això és personal, és un assumpte privat, ens explica la seva vida, però s'han de trencar aquests codis, perquè aquests codis són fets justament per no parlar de la dona, per mantenir la tan anomenada separació de les coses públiques i les privades, que relega la dona a l'esfera de les coses privades de les quals no es pot parlar en públic. Aquesta cita, que jo m'he anat repetint molt sovint, perquè de vegades tot són sensacions, la sensació és que jo em sento, hi ha una impostura, no? en aquest vestit que m'he posat, hi ha alguna cosa que em grinyola i no sé ben bé què és el que passa, no? I finalment trobo que aquesta cita de Grete Lehmann, que si no m'equivoco és de 1981, parla d'allò que ens passa, no? Que totes aquelles qüestions que nosaltres hem volgut portar de l'esfera privada a l'esfera pública perquè considerem que l'esfera pública també s'ha d'ocupar de tot allò que volien tancat, resulta que no tenim aquesta correlació, no? No tenim aquesta resposta, no ens validen des de fora. Llavors, tornant al primer capítol del llibre, el que he intentat sempre és totes aquelles dones que han estat en el poder de manera minoritària o que han estat en solitari i s'han hagut de mimetitzar amb el poder, el que tinc per elles és tota la solidaritat, tota la generositat per entendre que realment la reacció natural és o marxar o mimetitzar-se. Quedar-se, generar nous referents, noves maneres de comunicar, noves maneres de liderar. Fer tot això és esgotador, perquè ningú t'ho valida a la primera. I a més, la càrrega que suposa ser en un lloc que no ha estat pensat per la teva trajectòria vital és molt decebedor. Sempre trobes, no, que potser que la teva experiència i tot allò que vols aportar en política potser no cal que sigui en política, que ja ho faràs a través dels llibres o amb articles o d'una altra manera, no? Perquè això no està fet per tu. Avui en dia, insisteixo, les xarxes socials han contribuït molt a aquest soroll, no? I sempre poso el mateix exemple. No dic que els polítics, homes, no rebin aquest odi i aquesta violència, però us sorprendríeu molt de la diferència, o potser no us sorprendríeu, de la diferència d'insults que reben dos presidents del Parlament del mateix partit polític i que l'únic que els diferencia és que un és un home i un altre és una dona. La persona que porta les xarxes socials del president Torrent és la mateixa persona que portava les xarxes socials de la presidenta Forcadell, però els insults i les amenaces que rep un no són sexuals, no són de terror, no parlen de violar, no parlen d'assassinar, no parlen del seu aspecte físic i no parlen de la seva fragilitat. Hi ha un biaix de gènere a l'hora de catalogar els polítics, a l'hora de criticar-nos, i moltes de les dones que ens dediquem a la política estem fartes de que es parli del nostre aspecte físic, de si som unes bledes, de si no tenim capacitat, de si ens han triat per ser la parella de no sé qui, d'haver de justificar constantment que som allà perquè ens ho mereixem tant o més que qualsevol dels nostres companys. I els nostres companys ningú parla del seu aspecte físic, ni de com vesteix, ni de com es pentina, ni de si estan malfullats, ni si dormen acompanyats o no, ni de qui són parella, ningú fa aquests comentaris. Sembla d'un altre segle, però és d'aquest, és d'ara mateix. Moltes de nosaltres ens hi trobem. I aquests dies no sé si heu tingut oportunitat de veure la minissèrie que ha sortit ara a Netflix, del cas Nevenka, de com fa 20 anys una dona, una concejala de Ponferrada, resulta que va rebre, no, uns atacs constants, una agressió sexual i psicològica de terror per part de l'alcalde, amb qui havia tingut una petita relació, i resulta que malgrat per la via judicial se li va donar la raó, el judici social encara la penalitza amb ella i ha hagut de marxar d'Espanya. Fa 20 anys que viu fora d'Espanya perquè al judici social sortien homes i dones donant suport a l'alcalde i considerant que si havien abusat d'ella és potser perquè ella ho havia permès. I això, que és una cosa amb la que hem crescut, amb la que ens hem format, amb la que hem normalitzat, hem assimilat i hem considerat també el nostre propi relat, tot això que està normalitzat, com ho podem deixar a la porta quan entrem al poder. Tot això ens condiciona. I moltes de nosaltres som conscients que cada vegada que ens atrevim a fer un pas ferm en política, a assenyalar els poderosos i a enfrontar-nos amb qui no ens hauríem d'enfrontar, ens hem de preparar per rebre aquesta violència. I aquesta violència condiciona exactament igual que els homes, però en el nostre cas té un biaix de gènere. I jo sé perfectament, quan sóc en una entrevista, quan sóc en una intervenció, quan sóc en una comissió, sé perfectament que segons el que estigui dient, quan arribi a casa meva i encengui Twitter, quina mena d'insults i quina mena d'agressions estaré rebent. La sé, sempre, mai m'equivoco. I això vol dir que les dones, quan som en política, paguem un preu molt diferent del preu que han de pagar els nostres companys. Què passa quan tenim aquesta capacitat d'arribar, quan decidim liderar, quan decidim fer-ho d'una altra manera i quan apliquem els valors del feminisme a exercir el poder, que transformem? Totes les dones? No. El fet de que hi hagi dones, ho dèiem les quotes, el fet de que hi hagi 47,2%, no vol dir que automàticament, de forma miraculosa, totes les dones són feministes i totes les dones tenim la capacitat de transformar i d'exercir el poder des d'un altre lloc. Un altre exemple, d'un altre Díaz, Díaz Ayuso. Feminitza el poder? No. L'humanitza, el fa diferent, despatriarcalitza el poder, genera noves formes d'exercir el poder? No. Fa exactament el que han fet no sé quants senyors del PP abans que ella. Però tenim una oportunitat. Quan moltes dones feministes arriben al poder i decideixen transformar-lo, no sense dolor, insisteixo, tots aquests obstacles que us explico, quan tot i així ens encaparrem i decidim quedar-nos-hi, poden passar diverses coses. Una, que el poder està jerarquitzat i, per tant, tenim una oportunitat, que és de jerarquitzar el poder. Això què vol dir? Treballar en equip. Què vol dir? Delegar. I què vol dir? Que tu no ets la líder suprema. Aquesta idea del líder com un bé superior, que tothom ha de respectar i que ningú ha de posar en qüestió, probablement perquè les dones hem arribat al poder més tard, no ens sentim que el poder ens pertanyi. Per tant, quan parlem del nostre lideratge, sovint acostumem doncs, a parlar en plural, de fer partícips a més persones, de que la informació arribi a un conjunt de gent molt més ampli i per tant que no depengui, no? Aquesta informació, que la informació és poder, doncs, que la tingui un grup molt reduït. No. Hi ha aquesta generositat, aquesta empatia, treball de consens, totes les dones no, però hi ha un lideratge que majoritàriament tiren endavant dones que parlen de cooperar, de treballar en equip, de jerarquitzar, per tant, elles no són el bé superior i delegar. Què vol dir això? Una generositat immensa. Perquè el poder sempre ens han dit que justament quan tu tens el poder no tens necessitat de fer això. Tu ja tens el poder. Per què has de delegar? Per què has de treballar en equip? Per què ho has de fer horitzontal? Si tu ja estàs a dalt, ara tot, no? Depèn de tu. Doncs si quan depèn de tu decideixes que no tot passi per tu i generes aquesta confiança en el teu equip i fas un lideratge feminista de més consens, de més plural, de no? Més coral, tot això afavoreix finalment el bé comú i el bé compartit, no? Que és, doncs, en aquest cas jo parlo de la política, doncs el teu partit, el teu projecte o el teu moviment polític. No? Per tant, nosaltres tenim una oportunitat. No vol dir que per art de màgia nosaltres, les dones, quan arribem al poder, això sigui automàtic, però sí hi ha estudis que diuen que les dones, quan arriben al poder, l'exerceixen des d'un altre lloc. Què vol dir? Que estarem afavorint que el poder s'exerceixi des d'aquí no només a les dones del futur, sinó també als homes que no se senten còmodes amb aquesta idea patriarcal del poder i que volen fer-ho des d'un altre lloc. De fet, això ho explico al meu llibre, però també ho explica Raül Romeva, el seu. I és un home, i és d'una altra generació a la meva. Estic arribant gairebé al final del llibre. El feminisme del segle XXI és interseccional. I això vol dir que quan la Marçal parlava que era dona de classe baixa i nació oprimida, i de llengua oprimida, nació també, està parlant d'interseccionalitat, que és que ella patia repressió pel fet de ser dona, pel fet de ser de classe obrera i pel fet de parlar català. Doncs imaginem-nos que fos negre, imaginem-nos que fos una dona trans, imaginem-nos que fos una dona pobra, imaginem-nos que fos tot alhora. Doncs bé, la intersecció en el feminisme és molt important per entendre que la classe també és important, que la llengua també és important, que hi ha una sèrie de qüestions que agreugen el fet de ser dona. I per tant, a l'hora de fer una anàlisi social, no ens podem fer aquesta composició binària d'home-dona, sinó que hem de veure totes aquestes discriminacions amb quins altres eixos de discriminació convergeixen. En el meu llibre el que intento explicar és que quan els homes han pres decisions en espais de poder que ens han afectat a tota la societat, els han fet sempre en base al seu patró, a la seva vivència personal. No passa res, les dones també ho fem. Jo sóc una dona jove, sóc escriptora, vinc de classe obrera, els meus pares no llegien i jo he acabat sent escriptora, hi ha l'ascensor social, la meva família ve de fora de Catalunya i jo sóc completament bilingüe, etc, etc, etc. Tot això a mi m'ha condicionat la manera d'entendre el món. Per tant, quan arribo al poder, les decisions que jo prenc i les meves aportacions són en base a la meva experiència. Com més experiències hi hagi en el poder, més garantista seran aquestes decisions, més plurals, més democràtiques, més representatives i més properes a la societat. Per tant, el fet de que les dones entrin en el poder vol dir una cosa ben senzilla, que és que serà molt més semblant, serà un reflex més fidel a la societat. No és que les dones per art de màgia vinguem a fer-ho millor, però durant segles les decisions es van prendre en base a una vivència personal. Si nosaltres aconseguim que aquestes institucions siguin plurals i siguin diverses, no només en gènere, sinó amb altres eixos d'opressió, a l'hora de prendre decisions tindrem en compte criteris que potser amb la nostra vivència no ens hem adonat. Per tant, crec que el canvi de paradigma ve justament en l'accés a la representació. Jo no puc estar tutelant la vida de tothom. Quan jo estic prenent decisions, les prenc amb la meva condició de dona jove, de dona de classe baixa que arriba a les institucions, però també com a blanca, que és un privilegi, també com a dona cis, que és un privilegi, també com a dona heterosexual, que és un privilegi. Per tant, totes aquestes qüestions sumen la meva identitat social. Jo sóc totes aquestes coses. I les decisions que prengui, les aportacions que faci, tot estarà condicionat pel meu lloc al món. Si jo sóc capaç de, quan arribo a aquest espai de decisió, envoltar-me d'altres dones amb d'altres vivències i d'altres homes amb altres vivències, probablement el resultat d'aquesta cooperació, d'aquest treball en equip, d'aquest treball en horitzontal, donarà resultats molt més representatius a la societat. I aquest és el canvi que proposa el feminisme. No que canviem tot allò que feien els homes, ara hi posem dones. No té res a veure amb això, sinó que va a l'arrel del problema, que és que no podem respondre a un únic patró. No podem respondre a un únic patró de senyors, però tampoc de senyores, perquè no va d'això el feminisme. Llavors, aquesta és la pàgina 80 del meu llibre, i diu així: es tracta d'oblidar un món que va ser pensat per i per a homes, i ampliar les perspectives, democratitzar la política, humanitzar-la, feminitzar-la, pacificar el poder, en podem dir com vulguem, però és un fet que el futur demana normalitzar la participació política de les dones, acceptar el poder en mans de les dones i de tots aquells que queden al marge dels patis, de les ciutats i dels interessos que cotitzen. Aquells per qui no anaven adreçades les polítiques públiques, ara les lideraran. Aquest és en essència el canvi de paradigma, que tots aquells invisibles pels poderosos ara en poden accedir als espais de poder. No hi són sense obstacles, no hi són amb igualtat de condicions, però hi són. Aquesta és la meva proposta. Jo he arribat a un espai de poder, però quan miro al meu voltant veig que el Parlament de Catalunya no és representatiu de la societat. La cultura, els mitjans de comunicació, la representativitat, les entitats no són representatives de la societat, perquè no són prou plurals. Per tant, des del feminisme, si nosaltres no hem volgut que els homes prenguessin decisions per nosaltres, si nosaltres estem demanant que volem decidir sobre el nostre propi cos, si nosaltres no volem que vingui un senyor de Madrid a dir-nos com i quan hem d'avortar, jo no puc tutelar alhora a d'altres dones només pel fet que també són dones. Decidir en nom d'altres persones que tenen vivències i patrons de vida diferents al meu, l'únic que farà és que jo perpetuï exactament el mateix sistema, que és que fins fa no res els senyors decidien per mi i ara jo decidiré per dones trans, per dones de classe obrera o per dones racialitzades, i no m'interessa en absolut. Per tant, quan nosaltres parlem del feminisme interseccional, el que estem demanant és justament que quan fem una anàlisi de la societat no ens basem només en aquestes dues variables d'home o dona. I amb això acabo el meu llibre. Aquesta és la darrera frase que utilitzo en el meu llibre perquè intentava explicar que aquesta dualitat que vivim les dones quan arribem al poder, que no sabem si mimetitzar-nos o anar contra natura, no sabem si plantar-nos, si marxar, si quedar-nos-hi, si generar nous referents, si fer aquesta xarxa de sororitat per intentar, no?, desbancar aquest sistema patriarcal. En definitiva, el que estic demanant és que nosaltres no tinguem un cost addicional per fet de ser dones que arribem al poder. Som conscients que arribar al poder té una sèrie d'avantatges i també de desavantatges, però que no siguin diferents en funció de si ets un home o una dona. I per tant, en lloc diu que s'hagi de triar entre ser nosaltres mateixes o ser poderoses. Jo voldria poder liderar, voldria poder ser poderosa sense haver de renunciar a qui sóc. No vull mimetitzar-me, no vull imitar les formes d'altres polítics, comunicadors i altres persones que han estat en el mateix lloc que jo i que han volgut fer les coses des d'una altra manera. Jo no vull que ser jo mateixa i poderosa em perjudiqui. I per acabar, perquè sembla que els homes ho feu tot malament i avui sou majoria, he començat amb una cita de la Marçal i acabo amb una cita de Carme Carr, que diu: no som, com alguns creuen, per ser feministes, enemigues de l'home, però som enemigues de les injustícies de certes lleis fetes pels homes. Això no vol dir que les lleis fetes per les dones siguin menys injustes, perquè no és cap garantia, com deia, però en definitiva, si aconseguim que les institucions i que el poder sigui més humà, sigui més divers, sigui més plural i sigui més representatiu de la societat, probablement la desafecció i la distància que hi ha entre la societat i les institucions es faci molt més petita, perquè ens sentirem representats en primera persona i no necessitarem que ningú tuteli les nostres iniciatives, les nostres propostes, els nostres somnis i els nostres anhels. Així que d'això va Dona i Poder, no només de que les dones hi arribem, sinó de que hi arribi tothom, i no només de ser-hi, sinó de tenir capacitat d'incidència i poder transformar aquest poder que, en definitiva, millora no només la representativitat de les dones, sinó també de tota la societat. Moltíssimes gràcies.